Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahir posàvem damunt de la taula una xifra que impressiona. A Catalunya hi ha prop de 400.000 infants menors de 14 anys en situació de pobresa infantil. Es considera en aquesta categoria quan una llar, on viuen dues persones adultes i dos menors, l'ingrés total anual no supera els 23.000 euros. La causa principal de la pobresa infantil és la despesa d'aquestes famílies en la vivenda. Quan més gastem en el pis, menys en alimentació i calefacció, i no cal dir en oci. És així, és supervivència. Des del 2013, és a dir, l'última dècada, el lloguer ha pujat a Barcelona en un 60% i el conjunt de tota Catalunya entre un 43 i un 46%. Avui el govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei extraordinari que entrarà en vigor a partir d'aquest pròxim divendres, sí, a 3 setmanes de les eleccions i sense el suport del Parlament, que deixa fora el lloguer de temporada. Intenta d'aquesta manera normativa que hi hagi en aquest cas picaresca, segons el govern, i frau de llei de cara a elevar el preu amb el topall del lloguer que va establir amb una normativa anterior. A partir d'ara, un estudiant que necessita un lloguer a Barcelona, a Cerdanyola o a Vilanova haurà de fer un lloguer permanent, o un professor o un metge. Tot això, per cert, sense debat ni l'opinió dels experts i professionals en habitatge a Catalunya, que ni tan sols els ha consultat en la redacció d'aquest decret llei. Bona tarda, sóc Sergi Tor i encenem la linterna d'aquest dimecres 24 d'abril. I és un bon moment per recordar previsions meteorològiques i actualitzar les retencions en el trànsit.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs amb el temps, aquesta matinada, bona notícia per la pagesia, perquè no hi haurà glaçades que tant han preocupat amb les últimes hores i amb raó als pagesos. Aquesta tarda vespre, doncs, hi haurà tramuntana moderada a l'Empordà i de cara a demà pocs canvis, màximes entre 20 a 22 graus, sol fins al migdia, i a la tarda pot haver-hi alguna inestabilitat i ruixats a la zona del Pirineu i amb altres comarques del Prepirineu. Anem tot seguit al trànsit.
Hipogegant. Tot el que necessites per la teva llar t'ofereix el trànsit.
Retencions actuals, Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Bona tarda. Situació complicada en algunes vies. Doncs comencem situant l'autopista AP7 i a 3 quilòmetres de retenció de Montornès de Parets del Vallès en sentit Tarragona per un accident que ocupa el voral. A més, la mateixa AP7 i retencions a la zona de Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C17 i retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la B30 i a Cua Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C25 i retencions de Manresa en sentit Girona per obres. A la C14, a Reus en sentit Montblanc per un camió avariat. També comentar-vos que a la C60 hi ha retencions d'Argentona per anar cap a Mataró. A l'autovia 2 hi ha lentitud i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C32 hi ha intensitat a Castelldefels en sentit nord per un vehicle avariat que talla un carril. A més, més endavant hi ha lentitud i aturades entre Viladecans i Sant Boi en sentit Barcelona per obres que tallen un carril. A més, la mateixa C32 també hi ha Cua Sant Boi en sentit sud per anar cap a Sitges. Pel que fa referència a la rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, a la B20 i retencions d'Esplugues, la Vall d'Hebron en sentit Besòs, intensitat del Nus a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral a la B10 i a Quadra, Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Escándalo.
Es un escándalo.
En Hipogegant, colchones para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. Venga a verlo. El mejor colchón de muelles multielástico en sacados que usted pueda comprar. Ahora 349 euros. Antes 988 euros. Su tienda más cercana en hipogegant.com.
Hipogegant.
I quin penseu que és l'animal que viu a l'aire lliure i a les nostres ciutats més perillós? Alguns poden pensar el porc senglar. Veritablement, a Collserola hi ha hagut incidents i també a atacs. Altres, les rates, que també habiten a les nostres ciutats, com per exemple, un viu a la ciutat de Lleida i se les va trobant en moltes oportunitats creuant pels carrers. Doncs no, hores d'ara, el que més preocupa són els coloms. Hi ha moltes ciutats, Balaguer, Vendrell, Barcelona, que tenen problemes de coloms, però n'hi ha un en especial, com és a Tarragona, i especialment al port de Tarragona, on el problema comença a adquirir majúscules, però grans, perquè afecta ja també la neteja dels carrers. A volta de pausa, anem a Tarragona i quins problemes hi ha amb els coloms.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Descubre Pura Brasa, el lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Jane Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Doncs qui ho diria, però sí. Tenim un problema greu de coloms a Catalunya. Per exemple, Balaguer, capital de la Noguera. Hi ha una densitat de 3 vegades el número que es considera sobrepoblació de coloms a la ciutat. Gairebé 8.000 coloms amb una població d'uns 16.000 habitants. També al Vendrell. A Barcelona és recurrent. Però hores d'ara el problema comença a adquirir situació de molta preocupació a Tarragona. Marxem cap a la capital, a Tarragonina. Saludem a la regidora de Relacions Ciutadanes, Neteja, Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors. Regidora, benvinguda a la Linterna de COPE Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, quin problema hi ha a Tarragona amb els coloms, Sònia?
Bueno, Tarragona té un problema molt, molt gros, i no és d'ara, és de ja fa molt de temps, i és amb els coloms. L'Ajuntament es gasta, gairebé té un cost anual de 80.000 euros per capturar aquests coloms, i l'eficàcia és mínima, no hi ha bons resultats. Pensi vostè que capturem al mes entre 1.000 i 1.500 coloms. És una xifra molt elevada, però no és suficient. No és suficient.
Sobretot se centra el problema a la zona del port de Tarragona, no? On els coloms, òbviament, doncs, van a buscar el menjar. que hi ha abundància al port i és on proliferen més. Ho estan a tota la ciutat?
Mira, a finals de l'any passat vam encarregar un estudi a una empresa especialista en aquest tipus d'espècie i el problema que estan provocant a la ciutat. I ara al febrer vam tindre aquest, ens van lliurar aquest informe i fa una mica el diagnosi, no, del problema. I proposa dues coses. Una és un full de ruta que l'Ajuntament ja està executant, mesures diverses, no? Com pot ser, jo què sé, la nidificació en els sostres dels edificis, els patrimonis amb xarxes, bueno, en edificis municipals també. Després també fer una de les mesures que lliurava aquest informe era una prova pilot que vam fer amb el pinso anticonceptiu, que van ficar a l'antiga facultat de les lletres del president Pere Tarraco, però tampoc era eficient. Llavors, per altra banda, aquest informe el que deixa veure, no, el que revela, és que en el port és el menjador dels coloms. Llavors, ens van ensenyar fins i tot un mapa del tot flux de tràfic de coloms, ¿vale? I de la part de Reus, de Vilaseca i de Salou, vostè no es pot imaginar tota la quantitat de coloms que venen a menjar a Tarragona, al menjador, que és el port, i després per la tarda nit tornen. Llavors, el nombre de coloms de Tarragona és impressionant. Sí. I això s'ha d'aturar d'alguna manera.
Sí, home, i quines mesures hi ha? Primer tot, quin és el dany que significa aquesta gran densitat de coloms per la ciutat?
Miri, jo a part de, com vostè ha dit, també porto el que és l'àrea de neteja, i nosaltres hi ha carrers que de bon matí es netegem perquè hi ha quatre dits d'alçada d'excrements de coloms i quan arriba la tarda torna a estar igual. O sigui, per molt que la ciutat es netegi, tornem a estar, hi ha carrers que no es pot ni passar. Llavors, s'ha d'aturar aquests excrements a Tarragona, primer per salubritat, després ja perquè no és fàcil viure en una ciutat on hi hagi aquest problema. Llavors, les mesures que deia aquest informe, nosaltres ja ho estem portant a terme, i per l'altra part, que és on nosaltres hem començat aquí les negociacions amb el port, que ja van començar l'any passat, vam convocar una comissió bilateral, que un dels temes més prioritaris era el tema dels coloms. No es va poder celebrar per la convocatòria electoral, i ara reprendrem una altra vegada perquè la solució a aquesta plaga, perquè és que Tarragona té una plaga de coloms, pues no pot esperar.
És a dir, interpreto que al Port de Tarragona el que demanaran serà també aquesta finançació de 80.000 euros. Regidora, que m'acaba de dir que no n'hi ha prou, perquè el resultat no és l'esperat,
no.
Que hi hagi un increment també, que el Port de Tarragona també en aquest cas col·labori financerament perquè hi hagi aquesta resolució del problema.
És més senzill, el Port, senzill i complicat a la vegada, però el Port sí que és veritat que estem colze amb colze treballant, o sigui que no estem de cara als dos, i el que han de fer és prendre mesures, com per exemple més neteja, intensificar la neteja que del sòl de dintre del port quan es recull el gra. Venen, descarreguen, no? Porten el silo, es carreguen els camions i llavors s'ha d'intensificar aquesta neteja perquè tots els coloms van a menjar al terra. Part per salubritat que no entren els coloms dintre dels silos perquè és un gra que és alimentari. No ho oblidem.
Sí.
Això és quan surten els camions també, si no et porten la protecció bé a dalt al sostre, no? de la caixa del camió, doncs aquest gra cau a la carretera. O sigui, tot això s'ha d'intensificar. Amb això només, miri, pensi que a la plana de Vic, a Osona, és veritat que no tenen por, però tenen unes fàbriques de pinso molt grans. Vale? I fa uns anys que aquesta comarca tenien quantitats increïbles de coloms i ho van solucionar. Amb més neteja, amb més recollida i que els coloms no tinguin on menjar. Clar. Amb això erradicaríem bastant el problema dels coloms que tenim a Tarragona.
Bueno, en aquest cas és un punt de sortida, no? El problema actual que m'està sorprenent per la seva magnitud. Per la seva magnitud, doncs, tan elevada per aquestes xifres. És a dir, recordem-ho, la captura de 1.500 coloms.
Sí, sí, al mes.
Al mes, mensuals.
Però
això cada dia sí. Significa gairebé 300.
Sí, però és insuficient. No, ells obtenen menjar de forma continuada, llavors, pues així és. No, és un problema i s'ha de parar. Com? Bueno, doncs Tarragona ja està declarada com plaga dels coloms. Amb aquest informe ja ens devela clarament el problema principal, el 80% és que mengen del porc, i tot el flux és increïble. Algun dia, bueno, ja ho veureu, no? Alguns mapes que no sembla com van publicar en un altre mitjà l'altre dia. Sí, va sortir en un digital i en un diari de Tarragona. I tot el flux ve, un flux el més alt ve des de Reus. Els altres són des de Vilaseca i des de Salou. Llavors venen tots cap aquí, mengen, i tornen.
Bueno, ara no vull parlar de la rivalitat a Reus Tarragona.
No.
Perquè evidentment és un problema de tots, com la majoria de temes. I tampoc vull caure amb la frivolitat a Sònia Or, regidora de l'Ajuntament de Tarragona, però escoltant aquesta entrevista moltes vegades m'ha vingut a la ment la pel·lícula Los pájaros de Hitchcock, eh?
Doncs a mi també, si et soc sincera, i no ho vull. No ho vull perquè és que no, ja li dic, jo a vegades, jo cada matí tinc tota la ciutat, bueno, en un mapa, no?, en tots els departaments, veiem fotos d'on hi ha pues, voluminosos, d'on no, d'on hi ha brutícia, d'on s'identifica la neteja. Hi ha carrers que donen por, també taulades, els comerços també tenen Nadal o tot el que és el cablejat elèctric o de telefonia, de telecomunicacions. Tu passeges per Tarragona i molts dels llocs estan plens. Llavors, les mesures que porta l'Ajuntament són les que estem fent, són les que deixen a veure aquest informe, el que lliurava aquest informe, o sigui, més el que serà l'Ajuntament, no tenim més força, però el port sí. Llavors, estem treballant amb ells.
Sí, sí. Pues bueno, continuarem doncs informant aquí a la linterna de COPE Catalunya i Andorra d'aquest problema doncs que a hores d'ara té Tarragona per la seva importància i tant de bo doncs pugui haver-hi la solució definitiva, perquè el diagnòstic i els problemes ens l'acaba d'aportar la regidora de Relacions Ciutadanes, Neteja, Mobilitat i Protecció Civil de Tarragona, Sònia Ors, a la qual li agraeixo la seva presència aquí a la linterna i fer-nos partícips d'aquest problema. Gràcies, regidora, i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda a tots.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hi ha immigrants aquí a Catalunya que no venen per necessitat, perquè no tenen una situació complicada al seu país, sinó que ho fan per una qüestió personal, per viure experiències, i perquè els atrau el clima, la cultura o la qualitat de vida d'Espanya. I sovint tenen un poder adquisitiu mig alt. Són immigrants, per dir-ho d'una forma entenedora, que troben les portes obertes, tot i que sovint no se'ls anomeni així. Se'ls coneix com els expat, una figura que a Barcelona, per cert, està agafant amb molta força, Yolanda Bernal.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Sí, de fet, són més de 80.000 els que hi ha a Barcelona, per exemple, 4 vegades més que fa 30 anys, segons dades del Padró Municipal, podrien representar ja un 10% de la població de la capital catalana. I on viuen? En quines zones? Doncs sobretot a Ciutat Vella, però també a l'Eixample, Gràcia, Poblenou o Pedralbes. Per entendre el que són els expat, podríem dir que són persones que marxen del seu país, Suïssa, per exemple, i aquí a Espanya, per la diferència de preus que hi ha, doncs poden portar un nivell de vida molt més elevat, poden ser rics, per dir-ho d'alguna manera. A COPE hem parlat amb el vicerrector de la Universitat Abat Oliba Ceu i professor de Sociologia, Sven Zebach. Ell és alemany i va venir a Barcelona l'any 2007. No es pot considerar pròpiament un expat, perquè Alemanya forma part de l'espai Schengen. I per què Barcelona resulta tan atractiva per a aquestes persones? L'Sven ho té clar.
A part de l'accés al mar, que jo no he tingut i que molts altres no tenen, la temperatura, el clima, però també la part cultural. La ciutat és una ciutat fantàstica, vull dir que amb molta cultura, amb una oferta molt gran de possibilitats de disfrutar de la vida. I això dona una gran possibilitat d'equilibrar vida i feina, que és al final el que busquem i tots, i que especialment els expats estan molt interessats.
L'ESVEN diu també que els expats són treballadors qualificats i que tenen un nivell adquisitiu alt, són els que compren els habitatges més cars. I això, segons l'ESVEN Zebac, pot trastocar d'alguna manera el mercat immobiliari en algunes zones de la ciutat.
Hi ha barris que han impactat bastant. Jo penso ara en, per exemple, el Poblenou, especialment la zona aquesta que toca la platja, que és una zona molt interessant per un expat, per la cosa que he explicat abans. Aquest barri ha viscut un canvi molt important, per lo positiu i per lo mal, no? En aquest sentit, gràcies a aquesta transformació que ha vingut amb els expats.
Sí, i la llau d'aquest expat a Iolanda està tenint un impacte no només en la transformació de la ciutat de Barcelona, sinó també en la seva activitat econòmica, en la restauració, en l'oci. El seu nivell adquisitiu elevat es nota també en el tipus de despesa que fan.
Clar, i es nota, per exemple, als restaurants on van a dinar o a sopar. El restaurant Can Culleres està al Poblenou de Barcelona, tocada al 22 arroba, on hi ha moltes empreses tecnològiques d'innovació. El seu propietari, el propietari d'aquest restaurant, és el Jordi Asensio, i ens ha explicat quin és el perfil de client que entra al seu restaurant.
La gent que ve de fora, ve normalment de països europeus, amb un poder adquisitiu, molts venen amb sous dels seus propis països i molt més elevat que no pas el sou normal que té un treballador aquí. Clar. Hi ha una paritat així una mica, no sabria dir-te si són més homes que dones, també com el que nosaltres percebem moltes vegades també són famílies, No només els tenim al migdia com a consumidor de migdia d'empreses o dines d'empresa, etc., sinó al final és gent que està també vivint al barri també.
Molts de nosaltres, Sergi, quan entrem a un restaurant, doncs la majoria mirem els preus del menú, de la carta. Doncs bé, quan el client és un expat, el preu no és precisament un condicionant, i això és un símptoma del seu nivell adquisitiu.
Bueno, potser estaríem parlant ben bé el doble que habitualment podria gastar una persona d'aquí, direm d'aquí, però sí, que algú nacional. O sigui, potser ens està pujant el ticket mix uns 15-20 euros més per cap un expat que no pas un nacional.
La pandèmia va marcar un punt d'inflexió per als expats que van augmentar la seva presència a Espanya i també a Catalunya. Altres exemples els trobem a ciutats com Sant Just o Sant Cugat, on el pes dels estrangers ha passat d'un 6 a un 24%, Sergi.
Escoltant-te, Iolanda, quina sort entrar en un restaurant i no cal mirar...
Oh, ja m'agradaria.
Exacte, el preu, el preu de la carta.
Que es deu sentir, Sergi. Que és
sí, exacte. Començar a demanar, en aquest cas, els plats sense mirar el seu cos.
Exacte.
Quina felicitat. Bé, després tornem, Iolanda, parlant curiosament també del sector immobiliari, però en aquest cas del decret llei extraordinari aprovat pel govern de la Generalitat, que entrarà en vigor aquest divendres per prohibir, en aquest cas, el lloguer de temporada, amb excepcions, això sí.
Després parlarem.
Molt bé, perquè ara anem curiosament també amb aquest sector immobiliari per veure quina és la influència d'aquest expat a la ciutat de Barcelona. I tenim la comunicació i saludem aquí a la linterna de COPE Catalunya i Andorra a Gifré Omedes de Amat Immobiliària. Gifré, benvingut i bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Segons les dades del padró municipal, hi hauria 83.000 expats a Barcelona, que evidentment ofereix tot el que és el seu atractiu de gastronomia, de temps, de cultura, de la meteorologia. Per tant, estem parlant d'un destí molt atractiu, no?, per aquest perfil que acostuma a ser una persona jove amb un bon treball i que busca aquest benestar personal i familiar.
Sí, exacte. És una bona definició. Jo et diria que hi ha molts tipus d'expats, i segurament ara generalitzo molt, no? Però el que més ens trobem nosaltres, diem que és el jove europeu, que en molts casos o treballa a la ciutat de Barcelona o teletreballa des de la ciutat de Barcelona. I troba en la ciutat de Barcelona, doncs, primer, l'atractiu de la pròpia ciutat, no? De clima, arquitectura, com es viu a Barcelona i al seu entorn, la platja, etc. I també trobar una ciutat competitiva des del punt de vista de preus immobiliaris, comparat amb altres ciutats europees, per exemple.
També és molt important les connexions aèries, en aquest cas amb altres ciutats europees. La pregunta és, votant, això també pot provocar un augment amb el preu del lloguer a nivell de mitjana de la ciutat?
Sí, és evident que aquesta gent que s'estableix a la ciutat de Barcelona, que en molts casos tenen una capacitat, diríem, econòmica superior al estàndard del local, diríem, de la ciutat, doncs, evidentment, doncs, tenen una influència a la preu immobiliari i a moltes altres coses que van darrere, no? Un cop s'han establert, des del comerç, etcètera, no? Al final, la ciutat, doncs, projecta un tipus d'economia, un tipus d'estil de vida, etc. I això atrau un tipus de gent que vol establir-se a la ciutat i que, evidentment, té unes conseqüències des d'immobiliàries i d'altre tipus.
Sí, per parlar d'un tema concret, a la vostra immobiliària, a Mat Immobiliària, rebeu trucades, és a dir, de joves que es troben a Europa, en altres ciutats i que s'interessen per Barcelona per les vostres ofertes de lloguer?
Bueno, aviam, fan servir els mateixos canals que els llogaters, diríem, d'aquí, no? Molt ens arriba a través dels portals immobiliaris. Però és veritat que el percentatge, en el cas del lloguer, el percentatge d'expats o de joves estrangers que s'han instal·lat a la ciutat de Barcelona els últims anys és molt significatiu comparat amb fa poder 4 o 5 anys. Doncs nosaltres potser teníem mitges que estaven al voltant del 15% o així, tots els contractes que fèiem en un any, doncs, un 15% eren amb expats, perquè ens entenguem, de llarga durada, i ara estem al voltant quasi del 40%. Vull dir que és un canvi molt significatiu que s'ha donat amb un plaç de temps relativament molt curt.
Del 40% és un nivell molt alt.
Molt alt, és un nivell molt alt, que nosaltres li donem una importància perquè és un nivell molt alt. I això, sobretot, es nota perquè ha passat en molt pocs anys. No? La diferència... Nosaltres la frontera la posem una mica amb la Covid, o sigui, pre-Covid i post-Covid, i de post-Covid es nota molt l'efecte del percentatge d'estrangers que venen i lloguen pisos de llarga durada, vull dir que venen a establir-se a la ciutat. Molts d'ells no tenen ni les empreses ubicades a l'estat espanyol, però des de Barcelona teletreballen, no? Llavors, i segurament les empreses estan a França, a Bèlgica, a Alemanya, on sigui, no? Diríem, a vegades també es fa servir aquesta definició del nòmada digital. Bueno, doncs una mica és això el que tenim.
Molt bé, m'has parlat ara del lloguer de temporada. És normal que aquesta última pregunta te parli de l'actualitat, no? Avui el govern de la Generalitat ha presentat, en aquest cas, un decret llei extraordinari que vol limitar el lloguer de temporada per impedir, en aquest cas, que hi hagi un frau de llei i una picaresca als topalls de preu del lloguer. Amb aquesta primera valoració de l'entrada en vigor divendres d'aquest decret llei, un expert com Gifré Omedes, com veu aquesta situació? I què creu que provocarà?
Al final, dit ras i curt, és un error el camí que estan prenent, sobretot perquè si vols evitar el frau de llei, inspecciona. Perquè la llei és bàsicament un tema d'inspecció. No és un tema de canviar la llei ni de regular, sinó és un tema d'inspecció. Ara el que estan fent, o el que es diu, o el que s'ha publicat que faran quan entri en vigor el decret llei, és excloure algunes de les casuístiques que entraven amb normalitat al lloguer de temporada, excloure-les d'aquest tipus de lloguer. El que és un error, perquè al final, qui és el nostre client de temporada habitualment? Normalment són estudiants, directius, gent que ve per algun motiu mèdic i que venen a la ciutat de Barcelona per una temporada. Pues un estudiant d'un MBA, pues a lo millor ve 12 mesos, a lo millor ve 18 mesos, el que duri pues a l'MBA que està aquí. Algú que ve per algun tractament mèdic pues vindrà per 6 mesos, per 7 mesos, el que sigui el tractament mèdic. Algun directiu, a lo millor ve per 12 mesos, per 8 mesos, pel que sigui. Clar, si tu exclous aquesta gent o aquestes casuístiques del lloguer de temporada, doncs no té massa sentit, perquè la temporada, diríem, bàsicament es justificava amb això, que aquesta gent aterra la ciutat per un període determinat de temps per una casuística molt concreta i la seva residència habitual doncs, està a un altre país o a un altre lloc de l'estat, la que sigui. No? Veurem com la reacció... Bueno, ja ens estem trobant que una de les reaccions és que l'oferta es redueixi. No? I això ja ens estem trobant amb la regulació del lloguer de llarga durada. Si ara doncs, regulem el de temporada, pues, això no vol dir que augmenti l'oferta, que és el gran problema que tenim d'accés a l'habitatge amb el lloguer. El problema que tenim és que no hi ha oferta. Avui dia estem en mínims històrics. I anar regulant i regulant i regulant no es transformarà en més oferta.
Doncs la teva opinió, Gifré Omedes, aquí queda a la linterna de COPE Catalunya i, a més, una opinió immediata, no? Perquè s'acaba de fer la roda de premsa aquest matí per part de la consellera Esther Capella. Director general de Amat Immobiliària, gràcies per estar aquí a la linterna, explicar-nos el fenomen dels expats i també de l'actualitat del dia. Bona tarda, Gifré.
Bona tarda i moltes gràcies. Ir a bailar
sin saber. Llega una noticia positiva para nuestro país con Telefónica. ¿Dónde quieres estar? Así es, imaginar una mañana más conectado con es una realidad gracias a Telefónica, porque Telefónica celebra 100 años de transformación tecnológica con el lanzamiento de una red líder y a la vanguardia tecnológica mundial en rapidez y eficiencia. Una red más abierta, programable y sostenible que seguro que nos traerá muchas cosas buenas en el futuro. Por 100 años más, imaginando un futuro juntos. Telefónica.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Avui a la pràctica totalitat de les llars catalanes hi ha una rosa de Sant Jordi. Gairebé 7 milions d'unitats venudes. Però la capacitat de les flors també és una atracció turística. Des de fa setmanes, la floració dels arbres fruiters rep milers de visitants a localitats lleidatanes com, per exemple, Aitona, Soses, al Baix Segrià i amb altres localitats catalanes. És una explosió de color dels arbres molt, molt fotogènica. Però ara, des del Baix Segrià, hem de marxar cap al Berguedà perquè un altre tipus de flor està provocant un fenomen turístic. Concretament, la floració de les tulipes, que aquest mes s'està convertint en un espectacle per a turistes. Mar a Puerto, en quin indret de la comarca del Berguedà trobem una major floració de tulipes?
Als peus del Pedraforca, a Saldes, la Sheila Malo és propietària d'una plantació amb més de 350 varietats de tulipes, un cultiu que a l'abril, durant la floració, es converteix en tota una catifa de colors que atreu milers de visitants, sobretot de l'àrea metropolitana, però també d'altres punts i fins i tot de l'estranger. La iniciativa dura com a molt un mes, com dèiem, s'ha convertit en tot un fenomen turístic a la comarca i de retruc revitalitza bars i restaurants de la zona en plena temporada baixa. La Sheila explicava així aquest fenomen i el turisme que reuneix.
Diria que sí que s'ha convertit en un punt d'atracció turística, ja que el tema del turisme de flor i ara amb la floració de les tulipes és un atractiu més que té la comarca del Berguedà. Som més aviat gent que li agrada el tema de la jardineria, de les flors, de natura, gent que té interessos, els hi criden molt l'atenció que hi hagi aquest tipus de flor aquí.
A més, enguany diu que no han tingut problemes per l'escassetat de l'aigua i es veu que aquest tipus de floració no li afecta tant la sequera.
El tema de la sequera l'any passat va ser complicat, però per sort aquí al Pirineu no tenim els problemes que tenen altres zones. Pensem que el rec aquí és mínim perquè la tulipa, com que es planta a la tardor i el que es necessita durant l'hivern és mínim, són molt resistents, o sigui, no necessiten massa aigua.
De fet, també hem sabut que la tulipa es cultiva des de fa segles a Europa i que la temporada més coneguda és la primavera, però asseguren que encara és més espectacular a la tardor, quan floreix també la dàlia, l'altre tipus de flor que es cultiva en aquest camp.
Aquí estem especialitzats en tulipa a la primavera, amb unes 350 varietats diferents, i amb la dàlia a la tardor, que jo us recomano venir, que també som especialistes en dàlia. Tenim la Imperialis, que arriba als 4 metres d'alçada, que és una meravella. Allà és un espectacle visual. Jo us recomano que vingueu a la tardor, perquè la gent no s'espera a trobar el que veu amb la dàlia.
I com no podia ser d'una altra manera, qui també està molt contenta amb aquest fenomen és l'alcaldessa de la localitat, l'alcaldessa de Saldes, la Dolors Jiménez, qui diu que la plantació és un punt de trobada turístic de Saldes.
S'ha arribat a convertir en aquestes èpoques de l'any, que és quan més baix tenim el turisme, en el punt de trobada de turista de Saldes. Sobretot això, aquesta té la durada de 2-3 setmanes, i en aquestes 3 setmanes, com podeu veure, ve autobusos, ve gent de tot arreu.
I la Mel València és una nena d'11 anyets que el proper mes de juny farà la comunió. Ella mateixa ha decidit fer les fotos aquí, diu que volia un camp de flors i que aquí les ha trobat.
Perquè té com molt color i així, i té, a l'hora del decoratge estava molt bé, s'ho corren molt, i vaig decidir que aquí estava molt bé.
Una opinió que comparteixen també els més grans. La Montserrat Duran és d'Olesa de Montserrat i explica que han muntat la sortida expressament per veure les tulipes i així també aprofitar el dia a la comarca.
Avui ha sigut més aviat, ho hem muntat doncs, per venir a veure els primers tulipans. Era la idea era venir a veure els tulipans aquí. Després, clar, ja diem el dinar, per acabar de fer el dia, hem fet aquesta excursió.
Per tant, una iniciativa que reuneix il·lusió entre els visitants i també molts colors en aquest mes d'abril de primavera.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay una lectura muy buena para el Madrid, aparte del título, evidentemente, que es lo más importante. La otra lectura es que tiene vía libre, cabeza despejada para preparar la semifinal del Valle.
La liga está terminada, pero yo lo que quiero destacar es el mérito del Madrid, ¿eh? Un equipo que venía físicamente muy tocado.
Manolo, es una razón de peso para que ese equipo sea competitivo. Primero, que tiene calidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es.
Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Yo sé que te quiero. Ahir parlàvem aquí a l'obrir la linterna de Cope Catalunya amb un arrossaire de pals, el qual ens explicava, doncs, en aquest cas, la seva gran preocupació, bé, la seva ruïna. Únicament podia plantar el 20%, el Josep Guinovart, a causa de la sequera. Marxem ara cap a Térmens, que és una localitat lleidatana de la comarca de la Noguera. En aquest cas, a parlar amb un altre pagès, crec que no plante arròs, però que també, en aquest cas, a causa de la sequera, està innovant i ha posat unes malles amb els seus arbres fruiters de cara a reduir el consum d'aigua. Jaume Gardenyes, Térmens, benvingut a la linterna de Cope Catalunya i bona tarda.
Bona tarda.
Abans de tot, la nit ha estat complicada a causa de les glaçades?
Sí, sí. Aquí tinc bastanta afectació. Hem baixat fins a 3 sota 0. El que passa és que hi ha punts. Sobre el mapa marquem punts perquè, com ara aquí Terme, hem baixat 3 hores davall de 2, 3 sota 0. Llavors, estem a espera a veure... En les pròximes hores, sàpiga les afectacions que tinguin a les diferents plantacions de, tant de fruita com de pinyol com de llavor.
Vaja, home. Sí, perquè vostè està al magatzem agrícola, no?
Sí.
I els seus conreus han tingut una afectació, els seus arbres, els ha anat a veure?
A veure, aquí el mal que ara ve més ràpid és que hi havia... Teníem vinyes, hi ha companys que tenen vinyes, i les vinyes ja tenen l'afectació del 100%. S'han rostit. El que és la pera, el pràssic i la poma, vull dir, hem d'esperar unes hores per sàpiga si tenim una afectació o no.
Escolti, Jaume, ser pagès és un patiment total. És a dir, el temps, les pedregades, les glaçades, la sequera...
Bueno,
és a dir, depèn de tantes coses...
Aquest any nosaltres portem dues pedregades, aquest any ja. I mira que és molt... han set molt primerenques, que en poc... vull dir, com que hi ha hagut aquests contrastos de temperatura molt alta i així... I d'això hem tingut dues pedregades, però aquí ja en portem tres. El territori, la base d'aquest territori ha estat molt petit. A part, el que comenta la sequera, vull dir, la sequera ja és el segon any consecutiu que tenim tota la conca del Segre amb alerta. Què vol dir amb alerta? Vull dir, que tenim molts companys que podran regar dos o tres vegades d'arbres fruiters durant l'estiu. Avui, ara mateix, ens ha passat al Canal d'Urgell la proposta de la permanent del Canal d'Urgell, que ja podríem accedir al tercer hidro. Vull dir, nosaltres amb tres recs als arbres fruiters no salvem ni els arbres. Vull dir, no és que no salvem collites, no salvem ni els arbres. Llavors, ens veiem, no sé si l'agricultura canviarà molt els pròxims anys, perquè ens trobem amb això, vull dir, si no, sense aigua... o que és tots els conreus de fruita dolça, vull dir, no podem sobreviure. Llavors, amb tres hidros que ha tenim al Canal d'Urgell, són tres recs. Ja hem passat per poder salvar arbres i per poder arribar a salvar calibres petits amb fruita, hem regat 5 vegades. Llavors, tenim una... No sé, aquest any ja passat vam sobreviure, aquest any mirem de sobreviure, però... El desànim és total.
Sí. Ahir parlem amb el Josep de Pals, que em deia pràcticament les mateixes paraules del Jaume de Térmens, no? Amb els dos extrems de Catalunya. Però la meva trucada, Jaume Gardenyes, avui és a aquestes malles que tu has col·locat als teus arbres fruiters de cara a reduir el consum d'aigua. És a dir, que és també una situació pionera. Què són aquestes malles? És a dir, per explicar-ho als nostres oients.
A veure, jo això tot ho he vist a través d'internet i d'això, vull dir... I aquestes malles es van posar, són malles antigerminant, antigramines, o antigerminant que diem. Primera, que ens estalviem tot el tema d'herbicides, perquè, a veure, estem molt acostumats a fer aplicacions d'herbicides davant de l'arbre per mantenir el terra net. Amb aquesta malla antigerminant ja ens tenim estalvi de tot el tema d'herbicida, i a part... A nosaltres, a dintre d'aquesta malla antigerminant, que és el més bo que tenim, és que tenim una tuberia de rec per dintre. Al moment d'instal·lar aquesta malla, instal·lem la tuberia de rec, que és la rec a goteig. Llavors, com que s'aconseguís un estalvi d'un 40%. I aquest estalvi s'aconseguís perquè el sol no acaba de penetrar allí i llavors és la manera que no s'evapora l'aigua del camp. Llavors, aquestes malles ja estan preparades per aquestes circumstàncies amb un estalvi d'aigua d'un 40%. És molt complicat, quan l'arbre és gran, muntar aquestes malles antigerminants, però bueno, nosaltres ho vam fer fa 2 anys amb peus. Vull dir, no vam plantar arbres, vam plantar peus, que llavors el mateix estiu es vam empoltar a la finca mateix, i ara pues, començarem a tenir un arbre d'un any, d'un verd, que diem, enguany serà el segon verd. Se suposa que l'any que ve, el tercer verd, començarem a collir. Vull dir,
sí, sí, no, aquest és l'enginy. Aquest és l'enginy de la pagesia, doncs, per reduir, en aquest cas, el consum d'aigua un 40% amb aquestes malles que ens acaba d'explicar el Jaume Gardenyes de Térmens. Doncs tant de bo que la pròxima trucada sigui per millors notícies. Com a mínim aquesta nit no glaçarà. Per tant,
no,
ja no tenim...
No. Suposa que ara les gelades se'ns han acabat. Esperem que puguem tindre un estiu una mica plujós, no cal que m'explogui aquí a les Terres de Lleida, però si m'explogui a la muntanya, l'aigua, nosaltres aprofitem al 100%, vull dir, nosaltres, a veure, esperem que tinguem una primavera, l'abril, que esperem que plogués, no plogut, esperem que el maig i juny arribin unes pluges que fa molt temps que esperem i puguem tindre una campanya de fruita una mica acompanyada, puguem regar i puguem tirar amb una campanya amb totes els ets i uts, que diem, si tenim aigua, acabarem fent una bona fruita i uns bons conreus.
Aquest és el desig. Aquest és el desig aquí des de Térmens. Jaume Gardenyes, gràcies per estar aquí a la linterna de COPE Catalunya i Andorra i explicar-nos el teu invent i també la situació actual. Gràcies i bona tarda, Jaume.
Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé.
Ai, la pagesia, sempre mirant cap al cel, és un patiment diari, com també és un patiment accedir a una vivenda. Avui el govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei extraordinari que entrarà en vigor divendres, si aquest divendres, i a 3 setmanes de les eleccions, per cert, i sense el suport del Parlament, que deixa fora de la llei el lloguer de temporada. Què vol dir això? Doncs aquells contractes que es lloguen per una temporada, doncs s'hauran de modificar. Ui, viu, perquè hi haurà excepcions, evidentment. El lloguer vacacional d'una setmana, d'una quinzena, d'un mes es manté. Com també el lloguer recreatiu, és a dir, per anar a un concert o a un àmbit festiu. Ara bé, la novetat és que cada contracte de lloguer haurà de tenir un annexe per explicar la finalitat del mateix. L'objectiu, al cap i a la fi, és evitar la picaresca i el frau de llei, segons la Generalitat, que hi ha per evitar el topall de preus en zones tensionades. Fem una pausa i parlem a tot seguit i clarifiquem què és el que vol la Generalitat amb aquest decret llei extraordinari presentat aquest matí.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¡Escándalo!
¡Es un escándalo!
En Hipogegant, colchones para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. Venga a verlo. Excepcional colchón de matrimonio Magic de 135 por 190, 216 euros. Antes, 849 euros. Su tienda más cercana en hipogegant.com.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio sin Sadiet.
Seguro que has oído hablar de Osmotic de Corsa, la única osmosis del mercado que no desperdicia agua y da un sabor increíble. Aprovecha nuestras promociones con motivo de nuestro 50 aniversario y hazte con el mejor sistema de osmosis del mundo. Llama ahora al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Hola, cariño, ¿qué tal el viaje?
El viaje muy bien, pero ¿y este sofá? ¿Y esta mesa? ¿Y este jarrón? Me voy 3 días fuera y ya no reconozco mi casa.
Relajémonos más. Ahora con la entrega express de Galerías del Tresillo puedes renovar tu casa en tan solo 72 horas. Y además tienes un 30% de descuento en los productos llamados 72 horas. Galerías del Tresillo.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
El govern de la Generalitat en vol evitar que alguns propietaris puguin esquivar el topall de preus del lloguer amb l'excusa d'un lloguer de temporada. És a dir, vol evitar el que anomena picaresca. I per això modificarà la seva llei d'habitatge. Què implicarà aquest canvi? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal, Sergi Tor? Bona tarda. Doncs mira, vol dir que s'amplia la contenció de preus a tots els lloguers, tret dels que siguin vacacionals o recreatius, per assistir, per exemple, a una activitat cultural. La nova regulació evitarà, per tant, que es puguin pujar els preus dels lloguers temporals per motius de feina, d'estudis, per qüestions mèdiques o altres situacions puntuals. La consellera de Territori, Esther Capella, diu que es tracta de tapar els forats que havia deixat la llei estatal.
Evitar la picaresca d'eludir la contenció de rendes abusant de l'ús de la temporalitat. El decret fa referència precisament a aquells contractes que es destinen a la necessitat d'habitatge permanent, però que per determinades causes tenen una durada temporal inferior.
I el decret llei que ha aprovat avui el govern obligarà els contractes de lloguer a incorporar un annexa on s'haurà de clarificar la finalitat d'aquest lloguer.
L'obligació de fer constar en tots els contractes la causa o finalitat per la qual l'arrendatari necessita disposar d'un habitatge i documentar-ho de forma deguda. En el cas contrari, es considerarà que és d'habitatge permanent. Per tant, hi ha unes obligacions. Els contractes hauran de comportar doncs, que hi hagi annexat informació complementària per tal de garantir que efectivament doncs, obeix a la finalitat prevista.
I també es regularà, Sergi, el lloguer de les habitacions. S'ha comprovat que en alguns casos la suma de totes les habitacions supera el topall màxim i ara es regula que la fragmentació doncs, no representi un augment del total permès.
Acabem d'escoltar la consellera de Territori, Esther Capella. Però, Yolanda, què diu el sector immobiliari? Veu bé o rebutja aquest moviment legal que vol fer el govern de la Generalitat?
Doncs mira, Sergi, el que diu el sector immobiliari de moment és que aquesta llei genera inseguretat jurídica i confusió entre els propietaris. Carles Sala és el portaveu de les API a Catalunya i afirma que contradiu la llei vigent.
Nosaltres no estem d'acord en que estudiants, professors, professionals que venen a treballar de forma temporal a les nostres ciutats, això hagi de ser considerat com un contracte d'habitatge habitual i no sigui considerat un contracte de temporada. Crec que contradiu la jurisprudència claríssima que hi ha sobre aquesta qüestió i la legislació vigent en la llei d'arrendaments urbans.
El sector immobiliari considera que el nou text dificultarà encara més l'accés a l'habitatge de lloguer i denuncia la percepció de persecució que hi ha cap als propietaris. Creu, a més, que el fet de que s'estiguin tramitant dues lleis en paral·lel, una a Catalunya i a Espanya, per regular doncs, una mateixa situació, és contraproduent.
No estem d'acord en que, de forma paral·lela, en aquest moment s'estigui tramitant aquest decret llei per part de la Generalitat i s'estigui també tramitant per part de l'Estat una normativa sobre aquesta qüestió. La tramitació en paral·lel de dues normes sobre la mateixa qüestió genera confusió i inseguretat jurídica tant a propietaris com a arrendataris.
I ha lamentat també Carles Sala, el portaveu de les API, que la Generalitat no els hagi tingut en compte, que no hi hagi hagut diàleg, a diferència del que ha passat a Espanya.
Aquesta qüestió contrasta absolutament amb l'actuació i l'actitud del govern de l'Estat, que ens ha convocat diverses vegades els darrers mesos per conèixer les nostres propostes i, conjuntament amb el sector professional i el sector social, mirar de trobar l'equilibri per evitar que el lloguer de temporada sigui el punt de fugida de la legislació dels arrendaments dels habitatges de residència habitual.
En definitiva, Sergi, el sector immobiliari el que considera és que aquest moviment del govern és una irresponsabilitat.
Gràcies, Yolanda Canales. Bona tarda.
Vinga, fins demà.
I nosaltres amb el recte final de la linterna de COPE Catalunya i Andorra. A les 8 arribarà Ángel Expósito. Passarà amb l'última hora de la notícia d'aquesta tarda que fa pocs minuts acaba de produir Pedro Sánchez, el president del govern central, acaba d'escriure al seu compte corrent, al seu compte personal de la xarxa X Twitter, que necessita aturar-se i reflexionar si ha de continuar al capdavant del govern o renunciar amb aquest alt honor. Escrit per Pedro Sánchez a les 8, Ángel Expósito amb l'última hora, i mitja hora més tard arribarà l'última hora de l'actualitat esportiva. Però ara parlem també de l'actualitat esportiva de casa nostra. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Sergi? Com estàs? Bona tarda a tothom.
Quina tarda de reunions, moltes reunions a Can Barça, no, Albert?
Sí, algunes que ja s'han produït, alguna en singular i d'altra en plural pels que estan dins de la reunió que s'està duent a terme. Parlem del Futbol Club Barcelona i de Xavi Hernández, l'actual, encara, tècnic del conjunt blaugrana, que s'ha vist amb Deco, amb el director esportiu, i ara, si no ha començat, ha d'estar a punt de fer-ho a casa del president Joan Laporta, reunió amb Xavi. Entenem que d'avui ha de sortir la decisió final, vaja, una decisió que semblava presa el 27 de gener, que Xavi deia que deixava el Barça, va anunciar públicament que deixava el Barça a final de temporada, però no sembla tan clar. Què està passant? Anem a les portes del domicili del president del Futbol Club Barcelona, de la casa de Joan Laporta, està una redactora d'aquesta casa de la COPE. Helena Condis, quina és la situació ara? Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda. L'escenari de la notícia és aquí, a casa de Joan Laporta, perquè tots els protagonistes estan reunits des de les 7:32 de la tarda. L'últim en arribar ha estat Xavi Hernández, i aquí és on s'està parlant de la continuïtat o no del tècnic del Barça. Ja hi eren Laporta i el vicepresident Rafa Juste, que han sortit de la junta directiva i han anat directes al domicili del president, i després han arribat els altres dos protagonistes, Deco, Xavi i també Alejandro Echevarría. Ja saps que Deco i Xavi s'han reunit durant una hora i 20 minuts a la ciutat esportiva per parlar primer la cara entrenador i el director de futbol, i després els dos han aparegut aquí al domicili de Joan Laporta, on estan reunits aquests protagonistes. A Laporta, Juste, Alejandro Echevarría, que saps que és assessor del president i home de pes, Deco i Xavi Hernández, parlant de si vol o no continuar i quines condicions o quines garanties hi ha per canviar d'opinió. El Barça doncs vol escoltar a Xavi Hernández, que les últimes setmanes ja explicava, meditava, doncs tenia dubtes, meditava si finalment seguir o no. Ara sembla doncs que està més pel sí, però evidentment vol garanties per dalt del club, i Laporta també vol posar unes condicions perquè avui a la junta directiva ha escoltat per boca dels seus directius que no hi ha unanimitat, que Xavi té detractors, i això també doncs li genera alguns dubtes del president. I ara n'estan parlant tots aquí al seu domicili, al domicili de Joan Laporta, i atenció, Albert, perquè pot haver-hi una protagonista inesperada. Ara estàvem aquí comentant amb els companys, anem a veure si acaba apareixent, però corria el rumor que la dona de Xavi també s'acostaria a aquesta reunió, evidentment clau, i que pot marcar l'abans i el després de la seva vida, no només de Xavi, també de la seva família, evidentment.
Molt bé, aquesta és la notícia. Gràcies, Helena. Només et podem desitjar una bona guàrdia a les portes de casa del president del Barça, Joan Laporta, amb aquesta reunió amb Xavi, entre d'altres dins. El futur de Xavi al Barça, si és que no quedava clar, s'està parlant ara mateix. L'altra gran cita, escoltaràs de fons, Sergi, que...
Exacte. On et trobes? On et trobes,
Albert? Al Palau Blaugrana.
El Palau.
L'altra gran cita arrenca en qüestió de poc més d'una hora, que és aquest primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet entre el Barça i l'Olympiacos. recordem, factor pista pel Barça, en una eliminatòria al millor de 5, dos primers partits a Barcelona, el tercer a Grècia, al Pireu. Si és necessari, el quart també a Grècia, i el cinquè, si s'ha de jugar amb aquest factor pista pel Barça, aquí al Palau Blaugrana. Un conjunt el de Roger Grimau que no té baixes, en canvi s'ha quedat fora un ex del Barça, Papa Nicolau, que travessa un procés víric. El partit arrenca a les 9 de la nit i, òbviament, actualitzarem com està el conjunt blaugrana just abans de començar el partit a Deportes Copia, a la Linterna, i donarem també tota la informació del que hagi passat aquí al Palau Blaugrana, al partidazo de Juanma Castaño, a partir de 2:15.
I també a Deportes Cope, d'aquí mitja hora, l'última hora d'aquesta reunió a casa de Joan Laporta entre el president del Futbol Club Barcelona i el tècnic Xavi, acompanyats del director esportiu Deco. Albert Díaz, des del Palau Blaugrana, gran partit avui de bàsquet a partir de les 9, primer partit de la sèrie de quarts. Gràcies i bona tarda, Albert.
Una abraçada, Sergi, a tu, que vagi bé.
I tanquem ja la linterna de Cope Catalunya, però encenem la linterna d'Àngel Expósito. Avui no se la perdin, perquè arriba potser amb una de les grans notícies de l'any a nivell polític. Aquest període d'incertesa i de reflexió que acaba d'obrir el president del govern, Pedro Sánchez.